Fes turisme per l'estat de Gràcia. Cada tarda de 4 a 7, amb Roger de Gràcia.
Ja ho deia el filòsof, la vida és com una capsa de bombons. Potser la teva no. Potser s'assembla més a una rajola de xocolata. Però n'hi ha que són autèntics dragoncans farcits dels sabors més diversos. Preparem-nos per descobrir una nova vida apassionant amb la coministra d'Afers Humans, Lolita Bosch.
Gurrubi, Lolita, com estàs?
Perdó, bueno, estic atònita de que em segueixi fent gràcia aquesta paraula.
No, és impressionant.
Però ara aquesta vegada estava recordant perquè quan jo anava a l'institut, no em van fer bullying, en un institut molt guai que vaig anar després, un amic meu sempre deia, mira, digueu-li educados. I venia algú i em deia, educados. I jo només perquè algú tingués la intenció de fer-me riure, David, si m'estàs escoltant. Era per això reia. No sé
però per què et feia riure la paraula educado?
No sé. Em feia riure que algú es pensés que podia venir a dir-me una paraula que sempre em fa riure. I al final em trucaven a casa. Lolita, sí, educados.
Doncs ara ja en té dues. Educados i gurrubi! A tope! Escolta'm, la Lolita Bosch, ja ho sabeu, més enllà de riure, també ens informa de vides extraordinàries, ens repassa vides al·lucinants en aquest programa. Jo crec que pocs programes de la ràdio parlen d'aquests personatges i nosaltres estem orgullosíssims de que ens ho expliquis tu.
Moltes gràcies.
O sigui, de veritat, ens agrada moltíssim. I avui parlem d'un personatge que potser sí ens sona una miqueta més, però no sabem exactament per què.
Perquè va morir a casa. Només és per això. Ja el Walter Benjamin... Bueno, primer, sí, hi ha molt pocs programes de la ràdio que parlin de filòsofs. Jo això sempre, filòsofs, anarquistes, feministes, tal... A mi que el Godwin ho escolti molta gent, ho trobo al·lucinant. A ell li hagués fet molta gràcia, no?
No, ens va trucar i ens va dir que escolta, que molt bé, fantàstica. Que molt bé.
Que aixecaven el Beto, que venien llibres...
No? Encantat.
No, doncs, i el Benjamin en sona una mica més perquè el Benjamin va morir a casa, diguéssim, el Benjamin va morir a Portbou, i aleshores la gent el sent una mica d'aquí.
Clar, perquè hem anat a Portbou, hem passat pels passos dels refugiats i hem vist cartells i...
Jo he anat a la tomba...
A la tomba de Walter Benjamin, clar, és un dels personatges que tenim a la memòria històrica d'aquest país.
No hi és, en aquella tomba, eh?
No hi és. No. Bueno, que sigui on vulgui. Aquí no hi és, tampoc. Avui amb Walter Benjamin. Però ara parlarem d'aquest assagista, crític literari, traductor i filòsof alemany d'origen jueu, col·laborador de l'Escola de Frankfurt.
Micha, mein Micha, und alles tat so weh, dass die Kaninchen scheu schauten auf dem Bau.
Nina Hagen, no cridis perquè et sentim igual.
A l'època del Ducado jo anava vestida com la Nina Hagen.
Tens alguna fotografia?
Sí, però guardadeta. Casa.
Sí? No la podem publicar per les xarxes, no?
Posava la Nina.
Molt bé.
Ens semblem molt.
Ah, sí? Molt bé. Nina Hagen i Walter Benjamin. Va, situem a Walter Benjamin.
Mira, el Walter Benjamin era una persona, primera, amb moltíssima curiositat, vale? Moltíssima curiositat, i moltíssima curiositat per una cosa que a mi m'interessa especialment, que és... com la literatura podia modificar el món on vivia. ¿Vale? I aleshores, a part de ser traductor, va ser traductor del Baudelaire, o va ser traductor del Proust, o que aquestes coses sempre es pensen que si algú pot traduir el Proust és perquè en sap molt de literatura. Però realment, si algú pot traduir el Proust és que en sap molt de literatura.
Sí,
no?
Sí.
Era com el Jordi Llobet
i té paciència, perquè per llegir el Proust ha de tenir paciència, també.
Llegir-te'l diverses vegades.
Sí. Ui, sí, 20 vegades, sí. Però el Camino de Swan, per arriba i per abajo. Vinga, avança,
camino
Proust.
Arriba,
avança, la Madalena, home.
Què hi ha detrás de Swan, no?
Vinga, home.
No, i aleshores, ell tenia aquesta curiositat i després... intentava, que és una cosa molt, molt moderna, en realitat, que la literatura intervingués des de la infància. Llavors va fer un programa de ràdio meravellós, que aquí es va publicar fa molts anys i ara està esgotat, que es trobaria, que es diu Cròniques Berlineses.
Uh-huh.
Jo crec que es troba a pàgines com iberlibro.com, que són pàgines de llibres de segona mà, on explicava Berlín literàriament als nens. És una meravella, el programa. Llavors, ell feia aquest programa els dissabtes al dematí a la ràdio. O sigui, que era una persona...
És a dir, tenia la insensata idea de que la cultura podia canviar la gent.
La literatura, ni siquiera la cultura, perquè el cine canvia o... No sé, l'arquitectura canvia, l'urbanisme, però la literatura s'ha de... Jo tinc la mateixa fe, la comparteixo, crec que l'era d'en d'ell.
Em sembla fantàstic.
Però s'ha de tenir molta fe en la cultura per pensar... I realment... bueno, s'ha convertit quasi com en una icona de la cultura, no? S'ha imitat fins al John Lennon, les ulleres del John Lennon que nosaltres veiem.
Ah, sí?
Eren les ulleres del Benjamin, no? I ha molts...
Les mateixes li va robar?
No.
Walter, mira cap allà.
Jack!
Hòstia, John Lennon.
Walter, qui ve per allà?
Ui, cuidao.
No, però aquesta icona que després s'ha anat perpetuant i hi ha gent molt referent a la cultura que l'ha usat, que són aquestes ulleres, no? Es portava la gent i jo, primer es portava l'Ell, eren del Benjamin. Jo sempre he pensat que era com un homenatge. I a part, el Benjamin és com el popstar dels estudiants de filosofia. Jo me'n recordo molt, jo vaig estudiar la primera carrera, diguéssim, filosofia, i quan vaig arribar em vaig trobar un mestre que anava, que era el Benjamin. O sigui, era totalment caracteritzat. I vaig dir, hòstia, sí que és important aquest
senyor. I a part de la carcassa, era interessant el que explicava?
Era fascinant.
Ah, perfecte.
No puc dir el nom perquè he dit com vaig disfressat, però era fascinant. Era absolutament
fascinant. Repassem la vida de Walter Benjamin, que va néixer a Berlín.
Sí. Amb una família benestant, però jueva de cultura. No era jueva de tradició religiosa.
Berlín. Sóc en Walter, acabo de néixer a Berlín. L'Elton John em fotrà les ulleres. Sóc el fill d'un banquer de París.
Fill d'un banquer i la seva mare li llegia contes. Jo crec que aquest amor per la literatura que li venia de la mare, perquè la mare li llegia contes, que ara es fa molt i tal, tant que ara ja es deixa de fer, com dir, ja no li llegiu contes als vostres fills, que es llegin sols i tal. Però hi ha una generació que sempre a la nit llegeix contes dels seus fills, entre les que jo no m'incloc, però en aquella època no era tan comú. I aleshores la mare del Walter Benjamin a les nits se sentava amb ell i li llegia històries. I ell després, quan va estudiar literatura, va dir que el poder de la narració i de la paraula sobre el cos, és a dir, de quina manera, quan t'expliquen literatura, el teu cos es modifica, que és veritat, si algú llegeix ara de grans, per exemple, ho notem molt, de quina manera la literatura pot modificar el teu cos és una prova evident de que pot modificar la societat. I això és veritat, perquè tu et fas sentir bé. O sigui, quan jo els meus nòvios sempre els dic, va, llegeix-me tal. I m'agrada molt, bueno, no sempre.
I què passa després?
Després de que llegeixi, seguim llegint.
Val, molt. Segueix amb Walter.
És molt curiós, en realitat, l'efecte que fa la literatura en el cos. En els nens i les nenes és molt evident. No? Si tu els expliques alguna cosa, doncs amb cara d'atenció, doncs amb cara de por, d'emoció... Tal. Sí, sí. Però en els adults ens passaria el mateix. En els adults la literatura ens modifica l'estat corporal. I això ara s'ha descobert, que abans no se sabia, que és perquè el teu cervell no diferencia per exemple, el teu cervell no diferencia si et persegueixen dormint o despert. I aleshores tu, si somies que persegueixen, tens la mateixa por que si et persegueixen. Vale?
Sí.
Això la literatura ho aconsegueix.
Clar.
Que és, bueno, clar.
No, perquè bueno, sí, ara clar, perquè m'estic posant...
La realitat, no hauria de ser així.
Sí.
Però amb altres manifestacions artístiques, sobretot si es veuen un grup... no s'aconsegueix tant, però amb la literatura s'aconsegueix que la nena que li llegeixes la caputxeta vermella, cada vegada que veig una jaqueta amb una caputxa vermella, digui, mira com la caputxeta... O sigui, t'acaba modificant la percepció de la realitat. I això, que és molt evident amb nenes i nens, ens passa als grans. I això ho va descobrir el Benjamin, diguéssim, que és que la literatura podia incidir en els cossos i, per tant, incidir en les societats en les que vivíem.
I també passa al revés, quan un llibre et fa arrugar.
Bueno, però això és una forma d'incidir, exacte.
També incideix.
T'ha passat amb el Proust, no veig?
No és veritat. M'encanta Proust, però és veritat que hauria d'anar una mica més de carabarraca.
Exacte. Fota-li diàlegs, no?
No.
És allò que diuen els agents literaris. Fota-li diàlegs.
No, amb el Proust per mi és un problema de temps. O sigui, realment arriba un punt que si acceptes, quan acceptes que ell divagarà, dius, val, que divagui tant com vulgui, perquè és un plaer veure'l divagar.
I a part d'aquesta casa seva, una mica, fotre el que vulgui.
Sí, també està al final de la seva vida, i ha guanyat tots els diners que volia, escriu el que vol...
No, però fixa't, això del Proust, que també és una cosa que...
No acabarem la secció del Walter Benjamin,
no,
ho saps.
No, fixa't això de la literatura.
Tira.
No, acabo molt ràpid, això del Proust. Jo això del Proust sempre penso que és... que tu, aquesta escena de la Madalena, no?, que hi ha un senyor que una Madalena amb un cafè, que dura dues pàgines i tal... et pertorba tant i t'incomoda tant perquè va al ritme real, no al ritme literari.
Estic molt d'acord. I és més, el resum que s'ha fet de la idea de la Madalena és injust amb el que fa ell. Perquè realment et diuen, què és allò de la Madalena? No, aquell suc a la Madalena...
És un experiment horrorós. És el que trigaries tu a menjar-te una Madalena.
Sí. No, no, i en tenir el procés mental de dir, em recorda alguna cosa? Espera, que torno a sucar. Em recorda alguna cosa? No sé. Ai, ara se m'ha oblidat. I s'està allà a tres pàgines. En canvi, nosaltres ho hem de resumir de suc a la Madalena i se'n recorda del seu passat.
Pues això, no, només
no. No. Pues així no, tot el llibre.
Pues exacte, no, així tota la vida.
Tota la vida.
Això és el que deia el Benjamin. Que tu et molesti que un tio trigui al mateix temps que tu a menjar-se una magdalena, que és una cosa que sempre recorrim, no, quan parlem del Proust, però què ha passat amb una magdalena i tal. El Benjamin deia, bueno, és evident aleshores que la literatura ens influeix, perquè si et molesta que algú vagi a la teva mateixa velocitat, és que la literatura t'està impactant molt més del que tu originalment pensaries.
Saps en qui està passant ara això? Amb el Kahlo Ben Ausgar. No sé si l'has llegit,
no,
però...
No puc, veus? No puc per això.
Va, però també va el temps en què ell mentalment va construint les seves impressions i dius, hi ha un moment que no pots més, però clar, ell s'ho pren en calma. En aquest sentit és bastant realista.
A la gent li agrada molt.
Oh, enganxa molt també, eh? Enganxa molt, que la ven a Ausgar.
Jo torno a la Madalena diverses vegades, diguéssim, quan me n'hagi fotut un paquet...
Llavors atacarem
l'Òscar. No me l'he llegit.
Escolta'm, no hem dit res encara de la seva vida. Només hem cantat que era el fill d'un banquer. Va, fes-m'ho ràpid, això, va.
Es casa amb una dona que es diu Dora Kellner.
Sí.
Es trasllada a la Universitat de Berna, i va tenir un fill, que li va posar el nom de Stefan Rafael. No sé per què, però Rafael em sona una mica a música de Festival de la OTI, però bueno, Rafael. Es doctora cum laude.
Sí.
Torna a Berlín... se separa, se'n va a la Universitat de Heidelberg, prova de fer carrera acadèmica, no fa per ell. Jo sempre he pensat que en el fons tenia com una espècie d'esperit hippie estrany. Prepara una tesi doctoral que al final va decidir no fer-la i aleshores era una persona molt sensible, jo crec.
Estem parlant dels anys 30, que ve el Hitler.
Però té una por, com que té aquesta relació amb el cos, té una por corporal al nazisme. O sigui, així com els altres se senten capacitats per combatre-li intel·lectualment i tal, el tio no. El tio diu, jo això no ho podré suportar. I, curiosament, se'n va a Eivissa. Que fort! I ara penso, potser tota aquesta gent que s'està fotent pastilles a Eivissa, en realitat, són molt sensibles. No se'ns havia ocorregut mai. Fight, fight, fight for your life.
Doncs ja tenim a Walter Benjamin, que no acaba els estudis, que ho intenta, però no se'n surt, tot i tenir unes ulleres del cerca, de veure si ve, però no se'n surt perquè és un hippie. I aquest giro, m'ha sonat acudit. Saps quan no t'ho esperes?
Sí, però és veritat,
Estem parlant de Hitler, la pujada del nazisme... I se'n va a Eivissa. I dius, què?
Sí, jo crec és que és un precursor, com dient, ei, aquí...
Aquí hi ha marro.
Tot i que els eivissencs estan una mica fins als nassos i tal, però podeu venir aquí, si sou molt sensibles i no suporteu el món real, veniu a Eivissa.
Però
el tio se'n va a Eivissa.
Se'n va quan veu que Hitler puja al poder o abans?
No, Hitler guanya les eleccions i llavors comença el furor nazi... i ell decideix marxar.
Que ràpid, no? Perquè hi ha molta gent que veu que allò, evidentment, són unes eleccions, que aquell home no farà el que diu, etcètera, etcètera, i aguanta, i en canvi ell, ràpid se'n va.
Saps per què? Perquè tenia aquesta cosa amb el cos, que com que havia ensinistrat el seu cos per relacionar-se amb el món, ho entenia, li feia cas al seu cos, llavors ho entenia corporalment. I nosaltres moltes vegades ens passa i ho rebutgem, diem, bueno, no, aquesta por que estic sentint, potser no n'hi ha per tant. Hòstia, probablement sí, no? I el Benjamin va dir, sí, o sigui, va obeir el seu instint i se'n va anar a Eivissa, va obeir el seu instint abans de fer filosofia.
Per tant, augurem en aquest punt de la història que aquest home viurà molts anys si la salut li permet, perquè és un supervivent que veu les coses amb temps, perquè el cos li diu.
Exacte, és un supervivent que està acostumat a...
Ara també, t'ho diré, quina cagarela també, vull dir que quin patir, cada vegada vas notant el cos que va patint.
Clar. Llavors el tio, fins que es va suïcidar, perquè és, bueno... Sí, es va acabar suïcidant, hi ha molta gent que diu que no, però jo crec que sí que es va acabar suïcidant, i com que aquesta secció és meva... Com que aquesta secció és meva, el donem per suïcidat. Però el tio es va passar, fins que es va suïcidar, va estar com 7 anys fugint del nazisme. O sigui, fugia d'un costat a l'altre. Anava a Noruega, després anava a París, després anava passant d'un costat a l'altre.
Però fem una cosa, Lolita, perquè... A mi m'encanta...
Tingo.
No, calma, calmem-nos. El Walter Benjamin, si estigués ara aquí i veiés que ens queden 4 minuts per explicar la seva vida...
Què triaria?
Què triaria? No, ens diria, nois, amb calma. Perquè això s'ha d'explicar bé. Fem Walter Benjamin, parte 1, avui,
No, no, ja està, ja ho tenim, això.
Ja ho tenim fet?
Sí, ell va anar, això que jo t'explicava, quan ell, sí, va a Dinamarca, va a Noruega.
S'enfadarà, eh?
Sa mama, Alberto Albrecht, Walter Benjamin i Narices, levanta't i anda una mica. No, no, perquè en realitat tot això ja se sap, diguéssim. I llavors, al final, el tio estava al sud de França, va tenir por, perquè França estava sent ocupada ja, i aleshores...
Però perdona, un moment, se'n va a Eivissa i després què fa?
No, se'n va a Eivissa i després va anar a Noruega, a Dinamarca, va conèixer Alberto Albrecht, molta gent el va acollir a casa seva.
Val.
I quan els nazis van anar ocupant Europa, ell anava baixant, no?
I la seva família? Tenia família?
No, s'havia divorciat.
Es va divorciar. No tenia fills?
El Rafael jo no sé què se n'ha fet.
Ah, sí, el Rafael, és veritat.
El Rafael no sé què se n'ha fet. No ho he trobat. El Rafael suposo que està viu i es deuria... quedar a Alemanya, però jo no en tinc ni idea. Últimament faig accions en el que els fills els deixo una mica de banda, però és que no els trobo.
Però,
no?
Per tant, ell molt de contacte el tenia amb el fill o no?
No, el fill es va quedar amb la mare quan es va separar. Mm. Ell era una persona una mica turmentada, eh? I deixar el teu fill amb algú una mica turmentat és complicat. Ja. Però espera, que t'acabo la vida del Benjamin, que això ja ho tenim. I aleshores, el tio, a mesura que els nazis van avançant, ell va avançant. I finalment arriba a la frontera sud, i quan està a la frontera sud de França, el que avui se li diu Catalunya Nord, diguéssim, s'ajunta amb un grup de gent per creuar. ¿Vale? I s'ajunta amb un grup de molt poca gent que després ha fet coses, diguéssim. Eh? Hi havia fotògrafes, hi havia la dona d'un filòsof... Tal. O sigui, van passar com un grup d'intel·lectuals. Sí. Llavors, aquest grup de persones, que hi havia gent que es dedicava a creuar-los, com ara passa quasi totes les fronteres del món, van arribar a Portbou. I aleshores el Benjamin, gràcies a l'Adorno, que era un amic seu, que és el meu filòsof preferit, per això sé això del Benjamin, només perquè era amic de l'Adorno, que és el meu tòtem, uh-huh. El Benjamin, que era amic de l'Adorno, a l'Adorno li havia aconseguit un permís per anar als Estats Units. O sigui, que havia de creuar la península Ibèrica, anar a Portugal i agafar un vaixell als Estats Units.
És a dir, va baixant fins a Catalunya Nord, Portbou, des de Portbou se'n va a Portugal...
No, això és el que havia d'haver fet. Però aleshores les autoritats, ja franquistes, no? Les autoritats franquistes li diuen tens dret a entrar a l'estat espanyol, però no tens dret a sortir de França. Llavors el deixen una nit amb un hotel... amb ell i a tota la gent que estava passant, els altres sí que tenien permís per abandonar França. Ell només tenia permís per entrar a Espanya. És un tràmit burocràtic que el va enganxar allà. Llavors, aquella nit els van allotjar tots en un hotel, o sigui que eren refugiats que els allotjaven en un hotel, eren refugiats intel·lectuals, diguéssim, que feien una mica més la pilota, els van allotjar en un hotel, i el Walter Benjamin va veure que no el deixarien entrar i que i l'única opció que hi havia era que l'entreguessin a les autoritats nazis. No? I aleshores ell va veure que no ho aguantaria, coneixia molt bé l'impacte de les coses socials i intel·lectuals al seu cos i va decidir suïcidar-se. I aquella nit es va suïcidar. I gràcies a que aquella nit es va suïcidar, aquest paper de sortida de l'estat francès es va deixar de demanar. I aleshores tota l'altra gent que anava en el seu grup van poder sortir, van creuar fins a Portugal i allà van agafar un vaixell i cadascú se'n va anar a un lloc diferent. I tota aquesta gent, durant molt temps, van mantenir la tomba del Benjamin. Des de tots llocs del món arribaven diners, que és molt bèstia, cada any per pagar la tomba del Benjamin. Fins que després, quan va entrar la democràcia o aquesta semidemocràcia en la que vivim a l'estat espanyol, quan es va acabar la dictadura i va entrar la democràcia i tal, se li va fer un homenatge, llavors allà hi ha una escultura molt bonica que baixa al mar, que tu has de baixar sola perquè és estreta, hi ha unes escales que baixen al mar, com perquè et despedeixis del Benjamin, és el lloc de peregrinatge de tots els escriptors que venen, tothom, a mi sempre que ve algú de fora em diu llévame donde Benjamin, tal. I hi ha una tomba que diuen que perquè amb ella el van enterrar amb una tomba catòlica, perquè el cementiri de Portbou, que és preciós, és catòlic. I aleshores al costat han fet com una petita tomba jueva, que és on tu vas i deixes pedres. I és molt bonic, si no hi heu anat, és molt bonic, perquè si tu pots anar a deixar una pedra i normalment deixes un desig o una esperança i tal. I està ple de desitjos d'escriptors, no? Que volen que la literatura els impacti fins on el Walter Benjamin va entendre que havia d'impactar. Like the waves down on the beach, I got this girl beside me, but she's out of reach. Walter Benjamin, diuen que viatjava amb una capsa de pastilles de morfina perquè tenia terror a ser arrestat després d'haver passat 3 mesos en un camp. Sí. És curiós perquè...
Hi ha una nota que va deixar amb una fotògrafa?
Hi ha una nota que li va deixar una de les fotògrafes que va creuar amb ell.
La puc llegir?
I tant.
Diu, en una situació sense sortida no tinc altra elecció que la d'acabar-la. És en un petit poble situat als Pirineus, en el qual ningú em coneix, on la meva vida arriba a la seva fi. Li prego que transmeti els meus pensaments al meu amic Adorno i que li expliqui la situació a la qual m'he vist conduït. No disposo de temps suficient per escriure totes les cartes que hauria desitjat escriure. Si ara la gent té ganes de llegir Benjamin, què podríem dir-li que llegís?
Jo diria que La crítica de la violència i altres ensaios. Benjamin té un llibre traduït al català, només en té un, que normalment aquestes traduccions, i ara potser ho dic sense tenir-ho apuntat i potser m'equivoco, però normalment els grans filòsofs traduïts al català o els ha fet el Llobet, diguéssim que n'ha fet, o es fan a la Universitat de València. La Universitat de València té un programa de traduccions molt, molt, molt bo i la majoria de l'Escola de Frankfurt està traduïda allà.
Crítica de la violència i altres ensaios. Avui, Walter Benjamin, moltíssimes gràcies, Lolita, com sempre.
A vosaltres. Aneu a por bou, deixeu-li una pedra. Penseu que la literatura pot canviar el món. Tot anirà millor.
Gràcies, Lolita.
Estat de Gràcia.